Són les 10 i 32 minuts, tenim com cada dilluns el Bala, tomeu cifra i ja vos hem avançat que avui, avui potser la resta de dilluns que queden aquí, na Arianna i na Marian, se li faran l'entrevista, així que nines, endavant.
Bé, idò, començarem xerrant, com és ja tradició de la Covid. Demà entren en vigor les noves mesures de seguretat, com per exemple les de la Dutabac. Des de Govern Balear ja vos han informat de com anirà.
Sí, bueno, avui, a veure, estàvem en una situació que de la setmana passada avui ha canviat. Ha canviat primer de tot perquè no hi ha hagut una baixada encara de casos. És veritat que en aquests moments jo vull donar un missatge de tranquil·litat en el sentit de que en aquest moment se fan molt més controls de quan estàvem confinats, per tant és molt més fàcil que surtin més positius, però també hem d'estar molt alerta perquè la manifestació del virus a dia d'avui és menys virulenta, per tant surten molt més positius, però que molts també que són asimptomàtics. Per tant, això és un risc perquè la gent està bé, som a l'estiu, surt de fora, se troba bé i pot donar fruit a molt més contagis. Per tant, a partir d'aquí, el que insisteix és que hem d'atendre les recomanacions sanitàries, les recomanacions que ens fan tant des d'UPAC, que jo sé que estan venint aquí a la ràdio, estan explicant pràcticament de manera diària quin ha de ser el protocol, i nosaltres l'hem de fer complir. Clar, implica que si hi ha persones que puguin estar afectades se'ls fa una prova per dues vegades per veure si a la primera vegada surtin o no positius o negatius, si després repeteixen, i després en funció dels resultats se fa un rastreig a totes les persones del voltant que han tingut contacte directe, vol dir contacte directe que han tingut una convivència. També amb això no han de ser alarmistes, perquè ahir ho xerrava en Alejandra, per casos que ens hem pogut trobar que puguin afectar l'administració, hi pot haver persones que puguin tenir familiars que siguin afectats i aquests familiars han d'estar en quarantena perquè tenen un contacte directe, se'ls fan les proves per duplicat, o sigui, primer, tant si surt negatiu, després s'espera un quant de dies a tornar el disfer i després, en funció del resultat, a les persones que han tingut un contacte molt directe, perquè si no estaríem estesos a tota la població. Ara imagineu-vos que jo mateix que me donàs un positiu, doncs no és el mateix un contacte que puguin tenir directe amb persones de convivència, amb persones que les veus esporàdicament i dus la mascareta i guardes com ara guardam la distància de seguretat, etc. No? Per tant, jo crec que és molt important les normes que marca la Conselleria de Salut i a partir d'aquí prudència, perquè és vera que tenim més coneixement de més casos, és vera que són menys virulents de manera generalitzada, per tant això fa que provoquin una relaxació, però que no podem estar relaxats perquè en un cap i a la fi, si complim les normes, transmetrem o tenim moltes menys possibilitats de transmetre el virus. I si no, anirem a uns increments de població molt més grossos que fan que després els ràtios surtin negatius i ens trobem com ara, que tenim uns ràtios molt elevats, que jo puc discrepar de la manera de comptar aquests ràtios, però que tinguem uns ràtios molt més elevats i mos passi, com mos ha passat ara, que països que són emissors de turistes cap aquí tanquin les seves fronteres o obliguin a fer una quarantena a tots el que tornen en el seu país d'origen. I això per nosaltres és molt contraproduent per l'economia. És veritat que jo crec que aquestes dades se podien fer o recomptes d'una altra manera, perquè clar, una cosa és la població de fets i l'altra és la població real. Si nosaltres dividim per la població que tenim empadronada és una cosa, i si nosaltres dividim per la població real que tenim, el ratio sortiria molt més baix, però són les dades que aplica Sanitat. Per tant, no és el mateix de la població que tenim actualment aquí, que és més elevada perquè hi ha més turistes o hi ha més segones residències que no estan empadronats aquí, però que fan molt difícil de quantificar-les. O sigui, és un tema complicat, però que no deixem de tenir unes mesures que sortiran avui publicades per part de les recomanacions que farà o el decret que traurà la Conselleria de Sanitat, i això ens implicarà a una altra, a una diferència que no serà un estat d'alarma ni serà un confinament, però sí que haurem de ser molt més restrictius. Per tant, tornant a reduir les a part del tema de fumar, reduïm el tema de les estàncies o de les agrupacions que puguin ser tant interior com a l'aire lliure, a no ser que siguin del mateix nucli familiar, i haurem d'incrementar amb això. És veritat que les darreres mesures ens han sorgit efecte, per exemple el tema del botellot va ser molt efectiu en el moment que ho va regular la comunitat, nosaltres vàrem actuar directament a les zones on són competents, perquè sigui sòl urbà de Pollença o fora del sòl urbà, com ens hem trobat, per exemple, que hem trobat concentració de botellot a la zona de Ports, com les hem trobades a la zona del mirador de la Creveta, però tenim ara una possibilitat d'actuar d'una manera directa. I el tancament d'obars se redueix, a l'una tot ha d'estar tancat, per tant, nosaltres ens permet actuar, i sobretot jo demano la consciència del propietari dels locals que no s'arrisquin, perquè ja ho he dit sempre, les multes són fortes i la responsabilitat de lo que mos ve ja per un futur és molt complicada.
I ara, canviant de tema, a la darrera junta de portaveus es va parlar dels remanents de tesoreria. Què mos pot dir sobre això? Què se va decidir?
Bé, a veure, jo, perquè els oients tinguin una miqueta la perspectiva, va sortir, si tothom ho ha vist a les notícies, però val la pena explicar-ho. Els ajuntaments, degut a l'aplicació de lo que és tant l'estabilitat pressupostària com la regla de despesa, nosaltres només podem gastar lo que ingressam, no? Llavors, aquesta estabilitat ens provoca que l'Ajuntament durant anys ha anat acumulant un remanent, que se diu remanent de tesoreria, que és lo que tenim en dobbers, que en aquest moment ho tenim a dins els comptes d'Ubains o en depòsits a altres entitats, per tal de no pagar interessos per un costat i sobretot perquè l'Estat no mos ho deixa gastar. Només mos deixava gastar un superàvit de l'any anterior amb inversions que estaven financerament sostenibles. Enguany no hi ha hagut ni això, o sigui, el que hi ha hagut és que només podien gastar un 20% de superàvit amb inversions que eren destinades a serveis socials, que ho han fet l'Ajuntament, que eren damunt d'un 350.000 euros. M'han quedat un milió i pico a dins d'un calaix, més 30 milions d'euros que tenia l'Ajuntament. Ara ve l'Estat i el que diu és, bueno, pues si els ajuntaments cedeixen voluntàriament, que això és entre cometes, aquest dobbers a l'Estat, nosaltres els hi tornarem en 10 o 15 anys, mitjançant un préstec que els anirem pagant un tal que d'any. Clar, això per jo és un risc molt elevat, perquè mos poden trobar que queden descapitalitzats, que l'Ajuntament tingui un pressupost, però després té un dobbers en un bany que un moment determinat són nostres, són fruit dels estalvis, dels imposts que han pagat tots els ciutadans i d'un ben fet que no hem tutat aquest dobbers i els tenim a la caixa. Per situacions complicades, vull dir, jo entenc que enguany, per exemple, si hi haurà 2 milions d'euros menys d'ingressos, perquè enguany no tindrem ingressos per terrasses, no tindrem ingressos per besures de locals que no han tingut activitat, no tindrem ingressos per puestos de mercat que no hi han estat, no tindrem ingressos per amatges, per costes, doncs l'Ajuntament tindrà 2 milions d'euros menys d'ingressos que, si tu, com a qualsevol família, els té estalviats, els pot agafar i els pot emplear quan té una necessitat. Clar, nosaltres, si donem aquest dobbers, mos quedaríem descapitalitzats. Llavors, jo, a la darrera junta de portaveus, vaig plantejar a tots els grups, és veritat que nosaltres tenim majoria, però jo crec que és un tema que s'ha de cercar un consens, és què fèiem amb aquest remanent. I estàvem analitzant quina part podem cedir d'aquest remanent. És veritat que l'Estat diu la totalitat. Nosaltres abotjam per destinar una part, no destinar-ho tot, perquè és veritat que nosaltres ja tenim una sèrie de dobbers compromesos i el que volem fer és, abans de que se faci efectiu aquesta voluntarietat de cedir un dobbers, deixar una sèrie de capital compromès amb inversions que seran per al propi municipi, en despesa social, en despesa necessària per al nostre municipi, i dir, molt bé, nosaltres comprometem aquest dobbers i de lo que mos queda sí que ho cedim, perquè creiem que també han de ser solidaris a les comunitats autònomes o als municipis que no tenen aquesta facilitat per estalviar perquè no han tingut més ingressos, perquè no són municipis turístics, que nosaltres en un moment de bonança ho teníem bé, però crec que aquesta solidaritat no pot ser un xec en blanc. Llavors és això el que m'agradaria poder negociar l'oposició i vam fer aquest plantejament a fi de que antes de dia 13 de setembre, que és la data que se mos ha marxat, sabíem quin dobbes poden gestar o que poden cedir l'Estat perquè ells els mos vagin retornant any darrere any. Si de 30 milions en poden cedir 10, pues a lo millor mos interessa. Si mos diuen heu de cedir 30 milions, a lo millor no mos interessa, perquè després jo crec que el que hem de fer és des de l'Ajuntament mirar per un poble i que tot bé són d'aquí i de moment que quedin aquí perquè se'n vagin a l'Estat i d'aquí 10 o 15 anys no sabrem el que passarà. Crec que és un principi que a més no va tenir un consens des de l'associació o des de la Federació de Municipis i Províncies, només va tenir, de fet se va aprovar el vot de qualitat del president, només va tenir un suport del Partit Socialista o del representant del Partit Socialista i allà representats a la FEM de tots els partits polítics. Hi va haver una extensió de Podem, que si hi hagués votat en contra no hi hagués tirat endavant. I va haver de sortir per un vot de qualitat d'Ubala. Per tant, no hi ha un consens unànime. Jo sí que m'agradaria arribar a aquest consens a l'Ajuntament, però no és fàcil. Crec que hem de tenir clar que hem de veurem com podem engirgolar aquesta situació perquè sigui beneficiós per tothom, que sigui solidari, però que nosaltres hem de ser un poquet egoistes, entre cometes, i aquests dobbets són de pollencins i no podem permetre que tots aquests dobbets se'n vagin. Per tant, ho volen gestar amb inversions que siguin per bé d'un municipi, que quedin en un poble, que siguin dobbets que hem estalviat, que puguin quedar aquí i que vagin en benefici de tothom, per tenir un poble més sostenible, per tenir un poble més peatonal, per tenir un poble amb unes millors instal·lacions esportives, o per tenir un poble ben asfaltat, en carrers sense sotrats i camins rurals, que són una font on hi va moltíssima de gent a vivendes vacacionals i circulen molt de veïnats, en bon estat. Per tant, si anem per aquesta línia, jo crec que podem arribar a un cert consens i després cedir el que realment ens queda.
Sí, i també hem d'aixecar de la problemàtica amb l'abocament d'aigües que hi ha en un moll. Ja t'has reunit amb els veïnats?
Bueno, a veure, això crec que aquí hem de fer un parèntesis i parlar-ne un poquet quina és la situació. A veure, nosaltres estem parlant d'una zona molt en concret, vull dir, nosaltres tenim una casuística que són moltes variables, i així els hi vaig explicar en un veïnat i així els hi hem explicat en un des del tècnic municipal a tot el que és la ciutadania que allà viu allà. O sigui, nosaltres tenim tota una zona de la Bahia de Pollença que és des del Club Nàutic fins a la base militar on hi conflueixen una sèrie de circumstàncies. La primera, que és un lloc on hi ha molt poca renovació de l'aigua, perquè és una aigua que sempre està calma, i només hi ha quan hi ha un temporal de llevant com va passar aquest hivern, però és un lloc on sempre està recerat, per dir-ho d'alguna manera. La temperatura està de l'aigua és molt elevada a l'estiu, però no ara, sempre, durant el mes de juliol i agost, la temperatura puja de l'aigua de mar i això provoca que és una zona on hi ha molta menys oxigenació. I a més estem amb una flora i una fauna allà de dins, que sobretot la flora marina, que és pràcticament inexistent. El que provoca, igual que de fora de la Terra. Si no hi hagués plantes, doncs no tindríem oxigenació. Si no hi ha matèria viva dins la mà, tampoc hi ha aquesta oxigenació. Per tant, l'oxigenació el que fa que l'autodepuració de l'aigua funcioni. A partir d'aquí, ens trobem que enguany vam insistir moltíssim a demarcació de costes i a ports que donassin una solució als fondatges quan hi va haver temporal glòria. Se van enllevar tots els fondatges perquè pràcticament no n'hi havia i nosaltres, dins la zona de costes, dins la zona de bany, perdona, en els primers 100 metres hem actuat, no hi ha ni una barca, si bon anau allà veureu que no hi ha ni una barca, de fet hem fet convocatòries de premsa per mostrar-ho en un mitjà de comunicació a tota la ciutadania que això és així, i mentrestant, dins la zona competència de costes, que és del govern central, està ple de barques. I les administracions competents, que no l'Ajuntament no actua. Allà no actuen, la gent continua posant amarres, va deixar les barges amarrades i fa negoci damunt dels amarres i l'administració competent mira ja per una altra banda. Això per un costat. Després ens trobam que nosaltres enguany vam canviar un tros de tubo des de l'estació depuradora de Gianfranc ja per un nucli de Port de Pollença, ja per un passeig Anglada, que teníem tota una xarxa de clavegueram damunt un passeig. Fèiem aquesta actuació, ja problema, ens ha anat bé, i ara ens trobam des de Gianfranc fins a la base militar que trobam punts que puguin ser problemàtics. Jo vull dir que les darreres analítiques, que són les oficials, perquè jo m'apareix molt bé que si qualsevol veïnat vol fer una analítica la faci, però jo no té la credibilitat d'una analítica oficial, perquè les mostres s'han de prendre d'una manera, s'han de publicar, i jo me puc creure que aquella aigua l'han llefada de la mà, però la podien veure llefada de dins una fossa sèptica o de dins un forat d'un vàter. Per tant, també hem de ser molt cautelosos amb aquest aspecte. Les analítiques que va fer la conselleria, que estan publicades i nosaltres els hem penjades en el Facebook de l'Ajuntament, un enllaç, de dia 12, que això devia ser dimecres de la setmana passada, han donat que totes les platges són aptes. Això ja per començar, i estan penjades a la web i surten bé. Llavors, què mos passa? En aquella zona, si es vera que mos trobam algun lloc que hi ha abocaments d'aigües pluvials. Les aigües pluvials són les aigües de pluja que hi ha quan plou, que se'n van a la mà aquestes, que dins les pluvials que poden tenir contaminació, i això és que hi ha qualque situació malament. Llavors nosaltres què hem fet? Hem començat, perquè el primer de tot hem de trobar on és el problema per actuar. No és tan senzill, perquè tot està davall terra, nosaltres no veiem res, no és com aquí, que veiem que si no funciona aquesta bombilla, però vendrà d'aquest cable que va en aquest interruptor, tot allò està enterrat. Llavors, què feim? Hem començat a tapar totes les zones de pluvials, la zona de pluvial de Bellreguard, la zona de pluvial de segona línia, de tota la zona on hi ha el Playa Mar, de la base militar, etc. Tot això ho començam a tapar a fi de acordonar cada vegada més allà on ens poden donar problemes. Llavors, nosaltres tenim clar que aquí hi ha cases que són molt antigues, que s'han fet obres segurament a vegades no supervisades per un tècnic, obres que s'han fet inclús, te diria, que a vegades sense permís, i la gent pot tenir una connexió mal feta. Jo no dono la culpa als propietaris, segurament no en tenen cap i tenen un desconeixement. Per tant, quan t'hem anat acotant, nosaltres veiem que si hi ha un qualsevol problema pot ser les cases que estan davant la mà, no? Perquè aigües pluvials de darrere, de tota la zona de primera línia cap endarrere, no n'arriba perquè està taponat. Per tant, el que va a les fecals se'n va a l'estació impulsora i se'n va a la depuradora, i el que pot anar a les pluvials en aquests moments estan les sortides que van a pluvials tapades. Ara que hem demanat, i jo m'agradaria la col·laboració ciutadana d'un particular, que mos deixin entrar a los serveis tècnics a comprovar totes les instal·lacions, no? I mos deixin comprovar totes les instal·lacions i mos diguin com estan, i que mos diguin com, en quin estat se troben, i podien tirar colorants, perquè si tu tires un colorant a un aigo fecal i veus que te surt a la mà, és que això no està bé, que no està ben muntat, perquè això se n'hauria d'anar a la depuradora. O sigui, si nosaltres podem mirar de comprovar si aquestes aigües estan ben distribuïdes, doncs ho sabrem tot d'una. Si tu tires un colorant vermell dins un vàter i no te surt de fora, el vermell és que tot està bé. Si el tires i te surt, dius aquí hi ha qualque cosa que està malament. Per tant, el que volem és analitzar visualment aquestes instal·lacions i comprovar amb això. Jo espero que els ciutadans, així com els hi vaig explicar als veïnats, jo he tingut contacte amb bastant de veïnats xerrant i amb ells, el que m'han cridat, l'enginyer municipal i el regidor de serveis hi va anar la setmana passada, divendres, els hi va explicar, i espero que tinguin consciència de que sense acusar ningú i sense cap interpretació de sancionar ningú, simplement el que volem és que si qualcú té malament ho arregli, perquè al final és per tothom, i això és el que estem intentant trobar en totes aquestes casuístiques que he explicat fins ara.
I també, no m'ho anant d'un moll, l'aforament de les platges, com estan les normes de seguretat ara mateix? Hi ha hagut crítiques per part de l'oposició, com està aquest tema?
Bueno, jo ho vaig explicar l'altre dia, vull dir que si hi ha una barrera tancada, és que està tancada. Quan hi ha un aforament superat o que hi ha les distàncies de seguretat i tu trobes una barrera tancada, ja no l'has de passar. Ningú se li ocorreix passar per un carrer d'un sentit en sentit contrari, en el cotxe. Però si tu trobes una barrera i te trobes l'aforament tancat, l'altre el que no poden tenir és tothom es pensa, que nosaltres tenim uns serveis que controlen l'aforament i decideixen quan hi ha un aforament o una falta de distàncies de seguretat tancar la platja. La gent ho ha de complir. No podem tenir un policia a cada platja perquè no en tenim abastament. És que jo crec que si la mateixa gent hi va, li podem fer un advertiment, escolti senyor, això està tancat de fora. No, això està tancat de fora, però si el mateix els ciutadans han de col·laborar, perquè estem en una situació que és crítica i la col·laboració ciutadana és vital, no només per això, no només per una platja, per tot. Si hi ha una reunió de lots, si hi ha un aforament en un carrer d'una taula que són 50, si hi ha un xalet que munta una festa, això està, jo crec que per un bé comú, i nosaltres podem tancar una platja, posar un cartel, posar un quintet indicatiu, posar unes barreres, i a un moment determinat podem tenir una policia, però no podem plantar una policia, perquè en el final les platges és un esbarjo de cadascun, no és una cosa que sigui un vital d'una activitat econòmica. La gent va a la platja perquè va passar el dia, per passar-se bé. I si no pots anar aquí, tenim més platges en el municipi. De Pollet, si un trobes va a Sant Vicenç i troba tancat, doncs hi haguessis anat abans, i si no te'n vas a un moll, que segur que trobaràs obert. Mala sort, ja vendràs la setmana que ve i ja ho vendràs més prest i potser sí que tu te tocarà. I formen tots exactament el mateix. Perquè al final nosaltres estem amb una despesa pública brutal per controlar la seguretat de platges, més de 350.000 euros, quan no té cap repercussió econòmica cap a l'Ajuntament, la gent no hi va, no cobrant per les amatges, veiem els socorristes i ens trobem en aquesta situació. Tant, jo crec que hi pot haver les crítiques oportunistes, me pareix molt bé, però al final ni poden posar un servei de voluntariat tampoc per fer això. Un socorrista tanca i tu has de complir. És que nosaltres aquí, però és que estem en un país que les normes estan per saltar les ses, i duim 6 mesos d'estat d'alarma que tothom pensa com se podria saltar la norma. Sortir i que podrien anar a fer de port, sortir i que podrien sortir en un carrer només en l'Otxà, i de vinga, tothom a passar ja l'Otxà, el meu, d'un veïnat i el de l'altre veïnat, i aquí mos el xilarem l'Otxà. Això és el mateix. No surt que podem anar a la platja, pues, la platja s'hi pot anar amb un aforament. Quan s'ha acabat l'aforament, ja està, vam anar a un altre lloc. És mal de fer entendre, però és que jo crec que això ho planteges un país centroeuropeu i no passa. I per això mos trobam que els països centroeuropeus mos veuen en altres com un país a vegades de pandereta, i m'ha estat greu dir-ho així, però és que la veritat, i de final són ells que s'han de posar estrictes i dir-li, senyors, no voleu anar a Mallorca perquè allò és un desastre. I aquesta imatge que tenim, si nosaltres no som i la enviem, no anem.
I seguint per aquest tema de platges, des del passat dissabte hi ha a la platja de Tamarells un servei d'accessibilitat de platges. Com ha canviat aquesta normativa enguany?
El servei d'accessibilitat normalment també tot això estava dins un concurs, enguany ho assumeix l'Ajuntament, ho feim a través de socorristes, creiem que és important sempre donar aquest suport a l'eliminació de barreres i sobretot al servei de persones amb mobilitat reduïda, i això són serveis que assumeix l'Ajuntament en aquest cas, i en fi, el que volem és que si hi ha qualsevol mobilitat reduïda, com hem fet sempre, pugui poder anar a nedar i disfrutar de la platja amb les mesures de seguretat adients.
I xerrant un poc de la part turística, Balears ara mos trobam una situació un poc crítica perquè la majoria de països europeus no deixen que els clients venguin aquí. Com se preveu aquest final de temporada i el tancament dels hotels?
Bueno, pareix fatal això. Crec que és una situació que és complicada. No se veu una sortida. La veritat és que a dia d'avui totes les reserves que hi havia, doncs, alemanes, l'atur obreradors, en tu i potser aturades, crec que estem en una situació que no ho hem fet bé. Si mirem Canàries, són els únics que estan salvats i tindran uns avantatges damunt nosaltres. Jo crec que teníem una oportunitat perquè érem de les illes on menys incidència hi havia i crec que aquí hem de fer una autocrítica de tothom, de nosaltres, de l'administració, d'ou particulars, de les empreses, i crec que aquí no hem estat suficientment responsables en general. Voler tenir una situació que per així que teníem controlada i se mos ha tornat a descontrolar. I això mos afecta i mos afectarà molt a l'economia, perquè si ja som tingut un mercat anglès i un mercat alemany, ja som tingut una temporada molt més reduïda, però molt que som anat des de dia 15 de juny, jo crec, fins dia 15 d'octubre, o perdona, dia 15 de juliol, a 3 mesos de poder tenir una activitat, i ara no la tenim, i això és trist i és així.
Molt bé, i ara una pregunta que molts dos oients ens han demanat i és referent a la Fira del Vi. Què ens pot dir sobre això?
Bueno, la Fira del Vi, en el seu moment, quan se van suspendre tota la Fira del Vi i totes les activitats, i estàvem en una situació bona, vam creure que podria ser una activació de l'activitat econòmica per un sector primari que està molt tallat, que és el sector de les bodegues, perquè realment el seu mercat és un mercat nacional, de restauració està tancada, ha baixat moltíssim i en aquests moments hi ha molt d'estoc de vi, hi ha molt d'estoc de vi que s'ha de consumir en l'any, i veiem amb bons ulls tornar a fer la fira i fer-la unes dades determinades perquè durant l'hivern se pogués incentivar aquest consum i sobretot el vinater es pogués donar a conèixer les seves noves varietats i els seus nous les seves noves referències. Jo em previ fer la final de setembre. El que passa és que la situació d'avui que tenim ha tornat a canviar i jo crec, sense que quedi amb una seguretat, perquè l'organització és entre vi primitiu, l'Ajuntament, però crec que se decidirà que la Fira del Vi pues, no se faci i se posposi ja de cara a l'any que ve. És una llàstima perquè ja som fet una Fira del Vi a Can Coní d'una manera molt més organitzada, però crec que és un tema que per prudència i per organització, així com van sortir les normes, tindrem una impossibilitat. Per tant, si hi ha una impossibilitat de normativa, realment nosaltres el que hem de fer és complir. En aquest moment ens seguim únic i exclusivament a nosaltres que estan controlats, amb aferament controlat, com poden ser un concert o festival, com poden ser alguns actes culturals que tenim previst, altres per als joves i tal, però no amb actes que en aquest moment donen una inseguretat sanitària i que puguin ser més un problema que un benefici per part de la ciutadania.
I xerrant ara una mica de temes culturals, dia 7 d'agost va acabar el termini per presentar us originals del Premi Espollença de Literatura i Poesia i enguany ha hagut una gran participació perquè s'han presentat 96 obres per poesia i 81 per narrativa. Damunt han arribat obres des de fins i tot Estats Units i Canadà. I ara el jurat té fins a principis de novembre per deliberar i dir qui seran els guanyadors. Com ha anat aquesta
bueno,
edició?
Ja ho has dit, hi ha hagut un increment exponencial de les obres. Suposo que el confinament, si qualque cosa ha de tenir positiva, és aquesta creativitat de cada un, per escriure-ho, per llegir-ho, per destinar-ho temps a una part més intel·lectual que a la part, a lo millor, de feina física o d'una altra, o d'esbarjo, no? I això s'ha vist reflexat en el número d'obres. Ara haurem de fer una criba d'aquestes obres, haurem de mirar quin nivell tenen, quin nivell no tenen, i el jurat tindrà una tasca molt complicada. I jo no sé fins a quin punt dia 1 de novembre s'hauran pogut llegir totes aquestes obres. Crec que ho tindran difícil, però bé, jo crec que això és bo, que la gent se presenti, la gent escrigui, la gent llegesqui, la gent participi a la cultura, és bo.
I referint a un festival de Pollença, ja només queden dos concerts. Què mos pot contar? Com ha anat així? Quin balanç li pots
bueno,
fer?
De moment han tingut tres concerts amb un èxit tremendo, un èxit de crítica i un èxit de públic, perquè la Sinfònica va tenir molt de públic, el concert de Marco Mesquida també, i el concert del Frai d'en Daniel Fraid, el pianista, també va ser excepcional. Un concert ja han estat diferents, el concert de la Simfònica crec que eren unes obres ja molt, molt clàssiques, molt, que també la gent esperava, però que és veritat que teníem un petit format. Després el concert de Marc Mesquida, que a més era benèfic, va estar ple, i a més la gent va estar contentíssima amb una adaptació d'un Collage Beethoven que crec que va ser molt, molt il·lustratiu de com podries transformar la música d'en Beethoven o la màgia de la música d'en Beethoven cap a una música de jazz. I pues, les u de dissabte, les variacions Goldberg, que eren d'en Bach, eren extraordinàries, d'una precisió i d'un control per un dels millors pianistes del món. Ara ens queden dos concerts, dissabte, que és una soprano, i després el darrer, que és de... del Jardino Armónico.
Sí.
El Jardino Armónico. Crec que serà un festival que ens ha permès poder donar aquesta cultura una vegada més d'impollança com a referent. No és un festival que ens hagués agradat i que teníem previst, però jo crec que és una base per començar a preparar un 60 aniversari del festival de Pollença, que serà, jo crec que, bo i excepcional.
I ja per acabar, ara mateix a Pollença hi ha pocs actes d'agenda cultural. Avui de matí ho comentàvem, l'agenda és magra aquesta setmana. En principi, el concert desconfinat segueixen.
De moment sí, esperen que veurem avui la normativa que surt. Segueixen perquè estan dins un àmbit que són per animar un poquet l'ambient de les zones on hi ha restaurants, hi ha cafeteries on la gent surt un poc, complint les mesures sanitàries, i veurem si els podem mantenir durant aquest estiu. La idea és que sí, i que la gent compleixi les mesures. És vera, perquè teníem ja organitzat les festes d'aquí a Sant Vicenç, tot això ho han hagut de suspendre, i la gent de cultural sí, que la setmana passada hi ha hagut la setmana d'arquitectura, hi ha hagut un festival, però aquesta setmana estem d'una manera, en fi, trista, perquè el mes d'agost era pràcticament saturat cada dia, inclús en superposició d'actes, i enguany estem en aquesta situació que és la que ens comanda, però intentarem també ja anar preparant una programació de cara a l'hivern.
Molt bé, i de Tomeu Cifra, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Moltes gràcies a vosaltres i espero que me pugueu entrevistar d'aquí a final d'estiu, que ho feia molt bé a la ràdio Pollença i a la ràdio pública.
Moltes gràcies.
Gràcies.